n'ha patit al llarg de la seva vida. Diuen que és una de les afectacions, un dels problemes, un dels dolors, i del dolor déu-n'hi-do que n'és, perquè és molt dolorós el dia que et toca, que ha patit gairebé al llarg de la seva vida un 80% de la població. És el mal d'esquena. Un problema que pot acabar sent un calvari. Avui intentarem trobar-hi solució. Mals d'esquena que són conseqüència de l'activitat professional. Hi ha col·lectius que realment en pateixen moltíssim del mal d'esquena. Per exemple, el dels bateries. Avui en Sergi ha decidit que escoltaríem música de Phil Collins. I és que, com dèiem, els músics també pateixen sovint del mal d'esquena i han de prendre tota una correcció postural per evitar aquesta molèstia. Els bateries en són uns dels que pateixen molt mal d'esquena. Però no tan sols els bateries, perquè em sembla que el 80%, dèiem, doctor David Moreta, de la població, diu que ha patit mal d'esquena una vegada a la vida, com a mínim.
Sí, es considera que almenys una vegada a la vida, el 80% o superior, ha patit mal d'esquena.
I és d'aquells dolors que deixen empremta, no?
Sí, bueno, té... La majoria de vegades passen... És una vegada, un episodi a la vida i després ja...
Però recorda, doctor.
Però recorda, aquests dies, aquests 8 dies, 4 dies, 5 dies, que et fa mal, que tens un dolor lumbar important, i llavors hi ha alguns que sí que tenen causes per cronificar-se o causes orgàniques que fan que el mal d'esquena estigui una cosa ja més justificada.
La gran impotència que genera sentir aquest dolor, perquè a vegades també et deixa absolutament impossibilitat. No et pots posar ni el peu a terra. No saps com col·locar-te.
I no pots fer res, estàs allà tirat completament.
Segur que moltes persones que ens estiguin escoltant ens ho podran explicar, si és que han patit aquest mal d'esquena, si el continuen patint i no han trobat solució al seu problema. Mal d'esquena és referir-se a moltíssims problemes i molt diversos, perquè, és clar, tot això afecta el que és la columna vertebral, la zona lumbar, la zona cervical.
Sí, el que la gent més entén com mal d'esquena quasi sempre és més la lumbàlgia. La cervicàlgia la diferencien bé. Et diuen, tinc cervicàlgia o tinc mal d'esquena. A l'esquena sí que podria ser que va des del coll fins a la zona lumbar o fins a la zona sacra, però quasi sempre el dolor es refereix a la zona lumbar, perquè la zona toràcica, la columna toràcica, la columna vertebral toràcica, està empalmada amb les costelles a l'esternó per davant, i això fa que quasi no es mogui, i quan una cosa quasi no es mou, quasi no fa mal. Mm-hmm. El dolor més es refereix cap a la zona lumbar.
Doctor David Moreta, traumatòleg i cirurgià ortopeda, bon dia i bona hora, i benvingut al nostre espai.
Bon dia, gràcies.
A l'hora de trobar solucions, comptem amb els millors especialistes, i no un, no, dos, perquè avui també ens acompanya el doctor Ramon Florensa, neurocirurgià. Bon dia, bona hora, doctor.
Bon dia. Benvingut.
Estàvem parlant ara mateix, estàvem començant a introduir el tema, déu-n'hi-do la complexitat que presenta l'esquena, no?, totes aquestes vèrtebres, que és una estructura, més em deia el doctor Moreta, que ha evolucionat poc de quan anàvem a quatre grapes. No ha canviat gaire.
Gens.
Deies que segons com... li és més còmode. Si anéssim a quatre grapes no tindríem tants problemes d'esquena.
Seguríssim. Això està demostrat des del punt de vista ja científic, no? Que des del moment que els nens passen a gatejar és el començament del patiment de l'esquena. D'aquí que els animals, per exemple, tenen menys problemes que animals de quatre potes, no? Evidentment tenen menys problemes que els que van amb dos, no?
Mm-hmm. Nosaltres vàrem fer aquest exercici, l'humanitat, no?, en el seu camí d'evolució, pam, es va enfilar, es va posar damunt dels dos peus, i a partir d'aquí, de la columna vertebral, se n'han fet moltíssimes equiparacions, comparacions. Hi ha qui diu que és com el pal major d'un veler, la columna vertebral, que és el que ens sosté, ens manté, ens fan equilibrats, que no caiguem a terra.
Pues, jo sí, sóc aficionat a la nàutica i al mar, i evidentment és un exemple fantàstic, és evident que sí, no? Vull dir, perquè és l'eix on hi ha l'equilibri de tot el pes del cos. Evidentment se sostén a les dues cames, però a partir d'aquí és la columna, i aquí és molt important per l'equilibri de tot el cos de la persona, no? Mm-hmm. No sé què dirà el doctor Moreta, però
és un exemple que utilitzo molt per explicar-ho, perquè no només és el que sosté tot el pes, sinó també pots explicar que el pal sol, si no està ben lligat a la base del barco, la primera ventada també es trenca, i la columna per això necessita algú que l'amarri fort en el cos, i això és la musculatura.
La musculatura que a vegades es descuida, i que és també un element a tenir en compte a l'hora de fer la rehabilitació i resoldre els problemes que podem tenir de mal d'esquena. Dèiem que podríem assimilar-ho al que és el pal, la major d'un vaixell. És una estructura rígida, allò, i la columna no ho és, de rígida, ha de ser molt flexible. Fins i tot tinc entès que un metge hongarès, a començament del segle XX, no se li va acudir altra cosa que medir les persones quan es llevaven i quan s'anaven a dormir, i s'encongien de l'ordre d'uns 2-3 centímetres, perquè la columna es plega.
Evidentment. I fent referència al que estava dient vostè fa un moment sobre el pal d'un baler, i jo, pues, quan, si tinc d'organitzar una reunió o un míting de columna, un dels anagrames, logotips que se m'acudeix d'entrada sempre, per exemple, és posar la Torre Foster. M'encanta. El pal amb els cables que l'estan aguantant, que ve a ser un símil d'un velé, no? Bueno, i anant cap a l'última consideració que feia, la columna és un òrgan, és una, que té mobilitat. Jo sempre el comparo amb un tub d'anelles, que cada anella té un moviment simètric amb el de dalt i el de baix, i que això té d'estar ben coordinat, ben lligat, no? I aquí formen part, pues, una sèrie d'estructures com lligaments, músculs, etc, que permet que aquesta coordinació, aquest moviment ben controlat, pues, funcioni bé una columna, no? I una miqueta, pues, amb el que estava explicant, no? Que és mòbil, evidentment que és mòbil.
Però la columna, de tant en tant, s'espatlla. Ja hem arribat a un quart de dues del migdia. Si teniu qualsevol problema a la columna, avui podeu aprofitar i consultar-ho, perquè ens acompanyen els doctors Ramon Florença, neurocirurgià, i el doctor David Moreta, traumatòleg i cirurgià ortopeda. Avui parlem del mal d'esquena, la columna vertebral, però és clar, poden ser tantes coses, perquè cervicals, lumbars, hèrnies discals, deformitats, escolti'm-me, Déu-n'hi-do el catàleg de problemes que hi ha a l'esquena.
És importantíssim. De fet, és quasi una especialitat mèdica ja, la patologia de la columna vertebral. Està inclòs en altres especialitats, a cavall de més d'una especialitat, no només de neurocirurgia, de cirurgia ortopèdica, sinó també de rehabilitació, de reumatologia, després de tots els que fan teràpies paral·leles. És a dir, que és una, quasi podria ser una especialitat no reconeguda, però pràcticament els que fem patologia de l'esquena cada dia ens dediquem més a l'esquena i menys a tot el resto de l'especialitat que fins ara havíem fet.
Mm-hmm. Les causes? Traumatismes? Males postures? Quines són les principals causes d'aquest mal d'esquena que vostès veuen a la consulta?
No, veiem des de malformacions, per començar, al principi, és des de malformacions, a desviacions o deformitats adquirides, i després patologia degenerativa moltíssima, la que més hi ha potser, no sé el que veieu vosaltres, i patologia tumoral també, infeccions, tot, pràcticament tota la patologia pot tenir incidència sobre la columna vertebral. La que més, potser, més es veu i cada dia se'n veurà més és la patologia degenerativa, perquè vivim més i volem viure millor. Llavors, abans la gent es conformava, soc gran, tinc mal d'esquena, em quedo sentat en una cadira, i ara diu, no, jo vull anar a passejar, i vull circular, i vull fer la meva vida.
Mm-hmm. Em sembla que repassem una miqueta en funció de la causa, de l'origen, les solucions possibles que hi ha. Molts dels problemes que hi deu haver deu ser de mala utilització de la nostra esquena. Males postures, seure malament, fer uns esforços o allò típic d'agafar els pesos que vostè sempre recomana a Jupinsa, quan agafin un pes.
Com deia el doctor Moreta, que dintre de les diferents causes que pot provocar problemes a l'esquena, evidentment, la primera és el problema degeneratiu, no? El problema degeneratiu que es descompensa, evidentment, per factors externs, com poden ser males posicions, utilització, per exemple, de aixecar pesos en males postures, d'una forma inadequada, alteracions de tipus externs que descompensen, hi ha una predisposició d'aquesta esquena que ja està malament per un procés degeneratiu evolutiu, cosa lògica en totes les persones, que qualsevol víscera i a qualsevol part del cos humà, pues que fa que es descompensi, no? El degeneratiu és la causa principal.
El degeneratiu és la causa principal, segons ens està explicant el doctor Ramon Florensa. I, evidentment, aquest degeneratiu, mica en mica, va fent que les persones es trobin impossibilitades. El canal de la columna moltes vegades s'aprima, perden sensibilitat, fins i tot doncs, han d'aturar-se, no poden caminar.
Sí, és una de les causes ara més freqüents de les nostres consultes. És el que es coneix com estenosi de canal, estenosi del canal medular, però circulen els nervis protegits per la columna, és a dir, que la columna té la funció d'aguantar el cos, però també l'ha de protegir els nervis, i en aquesta funció, quan el canal es deterioren les vèrtebres, es deterioren les parets del canal, es torna més estret, i el petit recorregut que tenen els nervis dintre d'aquest canal està dificultat per aquesta deformitat del canal, per aquesta que s'ha fet estret, per aquesta estenosi del canal, i això fa el que vostè comentava de la claudicació. És a dir, que un surt a caminar i a X metres té que parar perquè no pot tirar endavant, perquè aquells nervis no porten més. Té que parar, seure, descansar un ratet i després tornar. És a dir, va fent claudicacions.
Les claudicacions, a vegades també s'assimilen a la síndrome que diuen de l'aparador, no? Les persones
sí,
que s'han d'aturar. Però aquest és d'origen
vascular. Perquè vascular. Una de les diferències, que és difícil a vegades diferenciar, veure la diferència entre el síndrome vascular i el neurològic, és que el vascular, només parant, només estan quiets, milloren. I per això es queden parats, mirant l'aparador, dissimulen, o sigui, a la gent no li agrada que li vegin que està malalta, dissimulen, mira l'aparador paradet i es recupera. En canvi, el d'origen neurològic necessita seure. I veus, a vegades, persones que seuen a la cera, no? Que seuen al bordillo de la cera.
Mm-hmm. En aquest cas té bon pronòstic i també a través d'intervenció es pot resoldre?
Es pot resoldre. Ampliant, o sigui, a veure, les coses, si una cosa va malament perquè és massa estreta i és una causa mecànica, lo normal, pues, si amplies això, pues, millorarà, i de normal milloren. El que passa que la majoria d'aquests malalts són malalts grans amb moltes patologies afegides, i llavors les intervencions s'han de mesurar molt bé i veure quina intervenció podem aplicar per no intentar arreglar una cosa, no espatllar-ne una altra.
Mm-hmm. Si ens voleu fer qualsevol pregunta, sabeu que teniu dos canals a la vostra disposició, el telèfon 93201-7474, 93201-7474, on Dolors Verdés us atendrà, i el canal del correu electrònic. L'adreça és solucio@catradio.cat. La Montse, per exemple, ens explica la seva experiència, que després comentarem, perquè treballa de secretària, i diu que li fa mal les cervicals, que les té molt rígides, i quan gira el cap, noi, li fa mal. Va intentar trobar una solució i ens ho comenta. Després ho explicarem. Si voleu formular qualsevol pregunta, solucio@catradio.cat. Com li diuen, la síndrome de la claudicació, això, doctor?
Sí, la claudicació, perquè camines i no pots seguir. Llavors va, la claudicació.
Aquest és un dels problemes que poden resoldre i resolen, de fet, els nostres convidats, els doctors Ramon Florensa, neurocirurgià, i el doctor David Moreta, traumatòleg i cirurgià ortopeda. Fem una pausa i en continuem parlant.
Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents. Sota la Lleida que t'imagines, t'espera una història de seducció. Paisatges amb més de 500 llacs. Un parc nacional. L'oferta de turisme actiu més important del país.
Destapa-la. És tota teva. Lleida t'enamorarà.
Ara Lleida, tant i tan a prop.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Vine a les rebaixes de Carrefour i emporta't una camisa d'home Tex Bàsic. Abans, 9,90 € i ara només 5 €. Recorda-ho, rebaixes de fins a un 50% en més de 3.000 articles. Amb Carrefour és possible.
Aquest estiu calça't un buit, enganxa't al buit, recorda el buit, apunta't un buit, submergeix-te al buit, planta't un buit, encén-te un buit. Amb Balcón Viatges aquest estiu viu el buit. I paga per les vacances un 8% menys amb la teva visa al Con. Al Con pot. Al Con Viatges, la forma més intel·ligent de viatjar.
Si ho haguessis sabut, no hauries estudiat taquigrafia. Ni t'hauries gravat les cançons preferides en cassets. Tampoc no hauries llançat aquell llum taronja dels teus pares que ara resulta que és de disseny. I si ho haguessis sabut, no li hauries presentat mai a la teva amiga el noi que t'agradava. Per sort, ara tens una altra oportunitat. Les rebaixes d'Esfera amb descomptes de fins al 50%. Tot rebaixat fins a la meitat. A les botigues de moda Esfera. I aquesta vegada, ja ho saps.
Refresca l'estiu. Vine a La Sirena, perquè només aquest mes els gelats La Sirena tenen el 15% de descompte. La Sirena, assaboreix l'estiu.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
D'aquí a 6 minuts, 2:15 del migdia. Avui amb la música de Phil Collins. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? Realment, quan tens mal d'esquena, no pots dir que estiguis al paradís. Si patiu mal d'esquena, si voleu fer qualsevol consulta, podeu trucar a 93-201-7474 o escriure a solucio@catradio.cat. Fixa't, el Sergi Gutillet m'ha posat aquesta cançó per recordar-me que aquest estiu ens trobarem, com ho hem fet l'any passat, al paradís, buscant paradisos, amb convidats molt assenyalats i significats, i intentarem trobar el paradís. Aquest any ho farem els dissabtes i diumenges, des de les 9 a les 10 de la nit, buscant paradisos. Els traumatismes també creen molta problemàtica, no?, a l'esquena, doctors. I algunes d'elles, perquè, esclar, un pot tenir un traumatisme, rebre tot el canal, el que és la columna, fins i tot, doncs, pot perdre la mobilitat a les cames, fins i tot pot perdre, en funció de l'altura a la que s'hagi produït la lesió, a cames i braços, tetraplegia, paraplegia. Però a vegades no s'arriba en aquest extrem, però es perd sensibilitat, hi ha perill, s'ha d'intervenir perquè no hi hagués aquesta compressió damunt de la medul·la.
Traumatisme n'hi ha tot l'any, evidentment, però principalment per accidents de circulació. I ara és una època que encara s'incrementen, pues, el període estival, i després per accidents d'aigua, ja, de mar, efectes de tirar-se cap al mar no calculant bé les profunditats o en piscines, incrementa una mica aquest tipus de lesions, no? Són lesions sèries, important sempre que hi hagi una afectació de la mèdula, no? Evidentment que està valorat molt bé quin és el tipus de lesió i quines possibilitats quirúrgiques té, perquè moltes vegades, depèn de la intensitat i la gravetat de la lesió, doncs la solució quirúrgica no comporta cap milloria clínica, l'únic que comporta és milloria de mobilitat del pacient, de que el puguis aixecar abans, de mobilitzar, començar la rehabilitació precoç, però no en quant a milloria dels dèficits i dels problemes neurològics que comporten aquest tipus de lesió.
A vegades es parla molt de que davant d'aquestes situacions que hi ha hagut l'accident, s'ha perdut mobilitat a les cames o als membres, les investigacions aconseguiran que les persones acabin caminant, que puguin recuperar.
S'està treballant aquí amb investigació, amb cultiu de cèl·lula mare, és una paraula que se sent molt, no? Estan en fase animal, amb rates, evidentment s'ha vist que hi ha una recuperació de la mobilitat a les rates, no? Al cap d'uns mesos d'implantar, però es provoca una lesió similar, no? I després es fa un cultiu de cèl·lules, de cèl·lules de que s'implanten amb aquesta mèdula lesionada, i fa que regenerin i que les connexions del sistema nerviós es posin en marxa, però es posen en marxa de forma abigarrada, no? Una forma sincronitzada. Hi pot haver alguna recuperació de mobilitat a les cames, però evidentment està molt en investigació. En animals està avançada, però en humans no s'ha fet. Potser s'ha posat en marxa en algun cas molt aïllat, en algun país on la permissivitat científica d'investigació pues, no està tan limitada com països més desenvolupats, no? Uh-huh. Però bueno, és és un tema que està de seguir investigació, molt important perquè hi ha molts lesionats medulars i per ells això seria una solució realment fantàstica.
Estem, jo crec que estem una mica enredarits amb aquest tema. Per sort, la majoria de fractures de columna no comporten lesions neurològiques, perquè si totes les fractures, que algunes són quirúrgiques i poden comportar, segons si no es tracten bé, una lesió neurològica, per sort la majoria no comporten lesions irreversibles, perquè si no seria greu la situació, molt més greu del que és.
Mm-hmm. Hi ha molts temes a parlar amb els doctors, per exemple, estic rebent correus electrònics de tot tipus, després els comentarem en antena i donarem la resposta, l'orientació que ens facilitaran els nostres convidats. Per exemple, podríem parlar de les deformitats de la columna, com les escoliosis, les cifosis. Moltes persones ho pateixen. Tenen ja solució per aquest problema? Abans s'utilitzaven aquelles terribles cuirasses, aquelles faixes.
Encara una mica s'utilitzen, no gaire. L'escoliosi ha baixat amb freqüència, suposo. Pues som un país més desenvolupat que abans. És un país on hi ha més cura dels nadons, hi ha més cura dels nens i més pediatres, i les curiosis no hi ha tanta com hi havia abans. I jo vaig veure això en un hospital francès fa anys, i ja tots els escoliòtics que hi havia ja eren procedien del nord de l'Àfrica, sobretot d'Argèlia, molta relació amb França. Els francesos també havien arribat al que estem arribant ara, ja que relativament poca escoliosi infantil, com fa uns anys veiem aquells nens que anaven pel carrer amb aquestes curasses que vostè diu, però si tot encara en veiem, i encara alguns s'han d'operar. La majoria són idiopàtics també, el que encara no sabem
quin és l'origen.
Després hi ha les escoliosis, que sí que se sap quin és l'origen, i després hi ha l'escoliosis que ara veiem molt, que és la degenerativa, que és l'escoliosi de la gent gran, que amb els fenòmenos degeneratius propis d'aquesta columna lumbar es va torçant i fa una escoliosi degenerativa amb els tots els problemes que pot comportar.
D'aquí a no res, 2:15 del migdia. Els correus que estem rebent i les trucades certifiquen que és un problema que el patim moltíssimes persones. Leandre Terol, tu també has tingut mal d'esquena en alguna ocasió.
Sí, algun cop he notat, sobretot des del dia que em vas dir parlarem del mal d'esquena, i en aquell mateix moment vaig notar com una punxada.
És una mica mundial, amb tu.
Sí, em temo que sí.
Vull dir, aprensiu.
Sí.
Leandre, què has fet? Com molts ciutadans, que ara que hi ha l'internet, en sabem més que el metge.
Tens un dolor d'esquena i no vas al metge, vas a internet, evidentment, no? Perquè, i tu mires tot, i llavors allà pots trobar des de cadires molt estranyes, que una parcel·la vaig provar i em va fer molt mal d'esquena, se suposa que és pel mal d'esquena, però bé, suposo que la culpa
era... Per què passar el mal d'esquena?
Sí, que a mi em va fer mal d'esquena, però vaja, vull dir, això va com va, no? I depèn de la flexibilitat i de com sigui cadascú, no? Fins a una escola d'esquena. En aquest programa m'ha tocat anar, doncs, a escola de pares, vaig suspendre el carnet de conduir a les meves edats, i ara he d'anar a l'escola d'esquena, perquè vaig trobar una mena d'inclinòmetre, que és un test que et diu que a la llarga t'espatllaràs o no t'espatllaràs, depèn d'una sèrie de coses i d'hàbits, etc. Per exemple, si el teu coixí doncs és més gruixut, és més ample o no ho fas servir, el matalàs si és dur, si és tou, si és normal, com dorms, si vas canviant de postura quan dorms, quins costums tens quan et situes de peu, no? quan camines. També et pregunta, per exemple, coses curioses com quan escombres, com mous l'escombra? Això m'ha sorprès molt, no? Si la mous molt a prop teu, a prop dels peus o molt lluny dels peus. o com t'asseus, això és evident, no? Vull dir, si t'asseus doncs, amb l'esquena recolzada o sense recolzar-la, moltes coses. I he aconseguit, a base de respondre 20 preguntes, que no diré que són molt llargues, he aconseguit suspendre en el nivell més baix, i a partir d'ara he d'anar a l'escola d'esquena, que a més et fan doncs, tota una sèrie de classes
per exemple, per internet. Alguna pregunta d'aquestes per saber com funciones tu?
Home, no sé, em pregunta, per exemple, quan camino, on miro? Jo dic, a terra, no? Sempre, per no ensopegar, doncs es veu que no, que has de mirar cap endavant, no? No ho sé.
Mal,
i quan escombres, cap on escombres? Intento escombrar el mínim possible, però quan ho faig, escombro lluny, no?, per abastir tot el que sigui possible. No, has d'escombrar cap a prop del cos.
Però que no ho saps, que això era la tècnica per ensenyar a ballar la gent.
Això no, no,
els agarraus, que deien. Agafi una escombra.
Clar, malament, veus?
Allò de ballar com si portés una escombra.
Allò que deies, quan aixeques un pes, com ho fas? Doncs res, allò, inclinant-te directament el màxim de pes possible i cap amunt. No, 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 has de flexionar els genolls. També ho faig malament, no? Cuides la teva forma física? Dic, home, m'he apuntat al gimnàs, serveix? Doncs es veu que no serveix. No, pagar la quota no serveix, has d'anar-hi. Coses d'aquestes, no?
Mm-hmm.
I diu, els exercicis abdominals li semblen abominables? Dic, sí. Clar, jo he sigut sincer. Clar, suposo que hi ha gent que no contesta sincerament i llavors els aproven. A mi m'han suspès l'inquinòmetre, veus? I llavors, quan sigui una mica més gran, acabaré com aquest senyor d'aquí. És un senyor ballet, no? Molt, amb l'esquena molt
sí,
corbadet. Amb
corbadíssim.
Que porta un bastonet i camina allò, que ja veus que camina allò, pim-pam, pim-pam. Hauré d'anar a l'escola d'esquena, no sé. Aquests senyors m'explicaran què he d'aprendre.
Doctors, realment els problemes posturals derivats de males postures acaben produint això que ens està explicant el Leandre Terol? Hauríem d'aprendre a col·locar-nos? Vostè anava fent... Quan deia, jo miro el terra, vostè deia cap endavant, mirant l'horitzó.
Sí, està mirant endavant quan un camina, evidentment, no? Quan s'aixeca un pes, t'ha de repartir el pes a les dues parts del cos, et separant una mica les cames, flexionant una mica els genolls, no? D'aquesta manera, el pes que s'aixeca està més ben repartit.
Sí, pot continuar.
I, evidentment, les males postures estan influint sobre el dolor d'esquena. Dormir malament i dormir en males posicions i en mal matalàs i, pues, també influiran, no? I d'aquí que surten les escoles d'esquena. L'escola d'esquena, que és que t'ensenya higiene postural, que en diem, no? Com sentar-se, com caminar, com aixecar un pes, com rentar-se les dents, com rentar-se la cara, tota una sèrie de coses que estan molt estudiades.
Com rentar-se les dents?
Per exemple, la cara. La gent, pues, què fas per rentar-te la cara? I flexionar o portes l'aigua per calar la cara? O agafar el raspall i portar-te les dents i no inclinar el cos? Tota una sèrie de coses que d'higiene, no? D'higiene personal mateix, que pot influir pues, que una mala posició a l'incorporar-te pues, quedes clavat i tens dolor. I d'aquí la higiene postural o escola d'esquena que diu ell. No sé què pensa el doctor Moreta.
Penso el mateix, el que passa que és difícil, perquè sí que hi ha algunes coses que són per tothom igual, però moltes coses, i potser una gran majoria, no són per tot igual. I amb un hi va millor un matalàs que un altre. Això és la pregunta que et fan sempre a les mares, no? En el meu fill que li poso un matalàs dur o un matalàs tou? Un matalàs tou és evident que diuen que s'enfonsa i que es deforma la columna. Si és un matalàs massa dur, llavors estàs molt rígid i les espatlles i les caderes fan que també es deformi entremig el raquis. És buscar el terme mig i buscar sobretot on estigui un còmode, i el matalàs millor és el que un està còmode, relaxa bé i dorm bé, més que sigui un que és dur perquè és de la marca tal, no? El millor que estigui còmode i estigui bé, i és complicat, molt complicat.
Per exemple,
i ningú dorm en la mateixa posició, i a més tampoc tota la nit estem en la mateixa posició, no?
Un exemple molt clar, un dolor cervical, que el doctor Moreta també pot confirmar, i avui és una patologia molt freqüent, és gent que treballa en informàtica. La mala posició, les pantalles no a l'altura de la vista, fa que provoquin un dolor a l'espatlla i amb molta freqüència, i que molts es queixen, no? I que més se senten i es posen davant de l'ordenador, immediatament els apareix el problema del dolor. És un problema postural, és un problema d'higiene, és un problema de fer gimnàsia. Clar, t'apuntes al gimnàs, com diu ell, i després no hi vas. És un problema de temps.
Tenim experiències, i també ens parlen de la famosa cadira, doctors. Una oient, la Txell, diu, m'agradaria saber si aquestes cadires sense raspaller, les que recolzes els genolls i una part de la cama, i que impossibiliten creuar les cames, que diuen que fan tenir molt bona postura. Realment és així? Pregunta.
Jo no puc contestar amb aquesta pregunta en concret, vull dir, sé que hi ha aquestes cadires però no tinc cap tipus d'experiència i és una cosa que veus, molt poques vegades m'han consultat o m'han comentat, no? I mira que portem anys a la professió, no? Però no...
Hi ha molta variant i a molts els hi va, a altres no els hi va bé i és difícil. Jo crec que és més important en aquests que treballen més que buscar la cadira, buscar l'alçada de l'objecte de treball, en l'informàtica, la pantalla i el teclat. Això és molt important.
També cada hora de treball fer uns estiraments, sí, aixecar-se, mirar per la finestra, estirar-se ben estirat tota l'esquena.
Exactament, exactament. I si té recolza de braços o no, la cadira és molt important. Hi ha un tant per ser molt important de descarga del raquis si apoyes els braços. Encara que sembli que no, només apoyant els braços, això està estudiat. I que sí, que hi ha cadires que segurament seran millors que altres, no? Ara és difícil saber quina és la bona i per cada un.
Interessantíssim el que ens estan comentant els nostres convidats, els doctors Ramon Florença, neurocirurgià, i el doctor David Moreta, traumatòleg i cirurgià ortopeda. Però volem rebre les vostres comunicacions trucant al 93207474 i també comentar els correus que ens esteu fent arribar a solucio@catradio.cat. Ho fem d'aquí un instant.
Catalunya Ràdio.
Tibidabo?
Sí, i tant.
No, el Tibidabo no. El Didirado.
Didirado? Què és el Didirado?
Didirado, un cinema en quatre dimensions, només al Tibidabo.
Amb el RAC aconseguiràs l'assegurança del teu cotxe en les millors condicions i la podràs pagar còmodament en 12 mesos amb la nova tarifa plana. Ah, i et regalem uns walkie-talkies Motorola.
Necessitis el que necessitis, truca al RAC 902-307-307.
Tu demanes més teatre i aquí el tens. Tu demanes més concerts i tenim els millors. Tu demanes més cinema, més llibres, més espais, més CDs i DVDs.
Vols dir que no ho vols tot?
Tu demanes molt més i el 3C t'ho posa fàcil. Amb els millors descomptes, tota la informació i ofertes exclusives. Amb el 3C tindràs més teatre, més concerts, més cinema, més discos, més llibres. Fes-te'n soci. Truca al 902 33 90 33 o entra al web 3C.cat.
Jugueu, sisplau.
Tinc un pressentiment.
Què idea?
Tot el 3. No hi van més apostes. Guanya el 3.
Què idea?
Tens sort. Ara amb el 3 guanyes. Amb el 3x2 d'Hipercor. Lloms de Lluç Pescanova, 4,99 euros. Emporta-te'n 3 i en pagues només 2.
Hi ha centenars d'ofertes més a Hipercor. Vine a buscar-les.
Què idea?
Amb Hipercor.
Que feliç que et veig, que t'han apujat el sou.
Millor, és que demà me'n vaig de vacances a Euskadi.
Oh, quina sort. Jo vaig anar a Euskadi per Setmana Santa. Vaig gaudir amb la família d'una casa rural, del paisatge, del menjar, la gent. Quins records. Cada matí em recordo del qui de llevar-se envoltat de vegetació, sense sorolls.
Jo sóc més actiu que tu i me'n vaig amb un grup d'amics a descobrir amb bicicleta la ruta del camí de Santiago per Guipúscoa i Àlaba.
Déu-n'hi-do. Doncs jo aprofitaria que el camí de Santiago hi passa i em quedaria a conèixer la catedral de Santa Maria, a Vitòria.
Què et penses? Ho tenim tot previst? Visitem la catedral i de tornada ja farem una paradeta en algun dels cellers que fan nous i que m'han dit que van canviant el paisatge.
Em fas venir enveja. Em sembla que aquest estiu tornaré a gaudir de l'espectacle i me n'aniré de vacances a Euskadi.
Descobreix Euskadi, un país increïble.
No li notes alguna cosa diferent?
Sí, està radiant. Potser ha fet algun tractament de salut.
Potser ha anat a un balneari?
Quina ràbia que fa.
Calla, calla, que ve.
Bon dia.
Bon dia. Aquí hi ha gat amagat.
Se't veu a la cara. Has aconseguit la casa que realment volies tenir i la satisfacció es deixa veure. Quívoc Albert Disseny, la millor solució per la decoració de casa teva. Quívoc Albert Disseny. Al carrer Prudenci Comelles 2430. 93 872 81 11. Vine a Manresa i en gaudiràs.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
D'aquí a 4 minutets, 3 quarts de 2 del migdia. Això és Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, i tenim a la Cèlia, que truca des de Barcelona, que ens vol fer saber la seva consulta. Cèlia, bon dia.
Hola, bon dia. Felicitats pel programa.
Gràcies.
Escolta, jo he fet... Jo, bueno, ara ja compraré 69 anys el mes que ve, no, el mes de setembre, del mes de setembre. Llavors jo he fet moltíssima, moltíssima gimnàstica, i corregut, he fet atletisme. El que passa és, clar, per l'edat, a mi el que m'interessa és conservar la màquina. Tinc una escoliosi de fer temps al cantó esquerre. Llavors haig de treballar més al dret, i després puc caminar de pressa, perquè tinc els gimnasos que tinc estan molt lluny d'on estic jo ara.
Molt bé, doncs en prenem nota, Cèlia.
Moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Fèlix, Tarragona, bon dia i bona hora. Fèlix?
Sí, bon dia.
Bon dia.
Mira, et vull explicar un cas. Mira, fa 2 anys em van operar del genoll d'una artroscòpia, i com a conseqüència de l'anestèsia que em van posar a raquídia, em va produir una radiculopatia cap a les cames. Ara m'han fet ja fa 2 anys tot tipus de proves, resonàncies, electromiogrames, tot és normal, i ara fa 8 mesos que se m'està paralitzant també la part esquerra del braç i de la cara. I voldria saber, a veure, m'he tinc que dirigir, perquè és que he anat a Vallebron, he anat a tot arreu.
Doncs miri, prenem nota i ho comentarem amb els doctors. Gràcies per la seva trucada.
Molt bé, adéu, bon dia.
Deixem en Fèlix de Tarragona. Eulàlia, bon dia i bona hora.
Yeah.
Digui'm.
Hola, mira, jo sóc una persona ja que faré de seguida 72 anys. T'haig de dir que amb 20 anys em havien fet ja la segona operació de l'esquena. Vaig néixer amb espina bífida oculta. Em van fer primer una laminectomia. Que em sentiu?
Sí, l'estem escoltant atentament.
Perdó. Bueno, em van fer la laminectomia i al cap de 8 mesos em van tenir que fer l'ingert. Treure'm les de la cama i posar-me a l'esquena. Bueno, arrel de tot això he anat tenint sovint, perquè abans d'operar-me ja havia començat amb unes punxades del mig de la... perquè és la primera vèrtebra sacra, aquesta espina bífida, d'aquí al mig de l'esquena, i em venia a parar capdavant al malic. Bueno, això va ser els primers símptomes que vaig començar a tenir. I després, bueno, vaig anar... això va anar empitjorant, va anar tirant amunt, i ara ho tinc tot agafat a partir de sota l'espatlla, i em pugen les punxades fins aquí dalt, al mig del final de les cervicals, o al mig del cervell, jo no sé com dius-ho, però ara mateix fa 4 setmanes que si estic estirada al llit, sóc una reina. I en canvi, la que aixeco, poso els peus a terra, em tornen a pujar les punxades, i jo ja, és que no sé què fer. Ara només passo a base d'ibuprofens, i bueno, em posen una injecció de Voltaren cada dia.
Eulàlia, en prenem nota i ho comenten els doctors.
D'acord, moltíssimes gràcies. Felicitats pel programa.
Gràcies. Adéu. Joana, Molins de Rei, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Digui'm.
Bueno, jo en primer lloc li volia donar les gràcies públicament al doctor David Moreta, que fa uns 6 mesos que estic operada per ell, i bueno, pues que va molt bé, que no podia caminar ni 5 minuts, i ara pues, avui mateix m'he anat a caminar 1 hora i quart. Sí que tinc les meves molèsties a darrere, però bueno, que a dir-li que estic molt contenta.
Joana, vostè què patia? La síndrome aquesta de la claudicació? Havia d'anar
no,
a aturança?
No, una espondiòlisi, una cosa així.
Espondiòlisi, molt bé.
Sí. Llavors, a veure, un altre lloc, una altra cosa. La meva filla, de petita, ella sempre s'ajup molt al coll, i moltes vegades li haig de dir, camina recte. I sempre té molt de dolor. Ell ja em van dir una vegada que tenia, que podria ser que tingués l'espina bífida.
Doncs miri, prenem nota i ho comentem amb els doctors.
I és que sempre està pobreta molt, molt mal de...
Doncs en prenem nota i ho comentem. Gràcies per la trucada, Joana.
Moltes gràcies, i felicitats pel programa.
Fins una altra. Anem a veure què diu la Mercè des de Barcelona. Mercè, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'm.
Que, a veure, jo tinc una hèrnia discal, tinc una hèrnia la quarta i quinta lumbar, i després tinc el sacre bastant cascaret, allò que em fa mal, sempre em pessiga, i llavors el coxis el tinc corbat més del compte. Diguéssim, és una mica corbat, però jo el tinc més, i em produeixen uns dolors que em desperta i tot si estic dormint. I com més bé estic, és caminant o estirada. Seguda és que estic i que no hi puc estar. I dic que no sé, que hi faig natació i camino bastant.
Doncs en prenem nota i ho comentem.
A veure.
Gràcies per la seva trucada. Anem a la següent comunicació, en aquest cas és en Jacint, des de Banyoles. Bon dia i bona hora, Jacint.
Hola, bon dia.
Digui.
Mira, que jo volia comentar que aviam, avui mateix m'ha passat una cosa molt estranya. Aquesta nit, mentre dormia, aquí al final de la columna, diguéssim, al cim del cul, perquè ens entenguem, unes punxades, depèn de la postura que me posava, però unes punxades molt fortes. i, bueno, i quan m'he tingut que llevar, pues, problemes a llevar-me i a caminar. Mm-hmm. I no m'havia passat mai, i és que no sé, aviam, tampoc vaig fer cap mal gest ahir, ni em vaig donar cap cop ni res.
Doncs en prenem nota, Jacint.
Una cosa molt rara.
Gràcies per la comunicació.
Vale, vosaltres.
Adéu-siau. Dolors, Barcelona, bon dia i bona hora.
Pues, mira, jo és per trucar, perquè des de molt joveneta que tinc mal d'esquena, que he patit moltíssim. Ara tinc 7 hèrnies discals, escleriosis, artrosis i osteoporosis. A mi m'he pres molts medicaments, molts, m'han fet infiltracions, i ara, últimament, hem tingut la pega de que em van treure dos queixals del seny entrevessats. Això m'ha produït una osteonecrosis, degut al medicament que he pres per l'osteoporosis. No sé si puc dir el nom del medicament. Hi ha moltes senyores que ho prenen. No passa a tothom, però pot passar. Cap clínica de Barcelona s'han vist en cor de fer-me aquesta operació, que dimarts em van fer. I ara, el sort de la Vall d'Hebron, que em van posar allà, i m'han pogut operar, fer una neteja, ara m'estan fent un anàlisi de tot, i bueno, doncs és per dir que vagin molt amb cuidado, doncs, amb aquest medicament. Jo és el tercer cas que hi ha a la Vall d'Hebron, o sigui que ja s'han donat compte que és aquest medicament.
Doncs, Dolors, gràcies per la seva trucada.
No es pot dir el nom, oi?
Digui'l, si vol. Digui'l, ja el pot dir perfectament. Manim?
Ho pren moltíssima gent. Jo no
perdoni'm,
sé
quin nom m'ha dit?
Fossa Max.
Molt bé, doncs gràcies per la seva trucada, Dolors.
I moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Adéu. Adéu.
Catalunya Ràdio. René Fleming, Thomas Hampson i Josep Bros, tres de les veus millors del món, interpreten al Liceu els dies 5 i 8 de juliol l'òpera Thaïs de Massenet, en versió concert. Podeu adquirir les localitats al Servicaixa, taquilles del Liceu o al web liceubarcelona.com.
Teàlia et porta els secrets de salut i bellesa d'Orient. Diu la llegenda que el té vermell el va fer servir durant segles l'elit de l'imperi xinès per ajudar a cuidar la línia. Tasta Teàlia, l'únic te vermell amb suc de poma, fruita vermella i L-carnitina. Una combinació deliciosa de te i suc de fruita. I descobreix el secret que ajuda a cuidar la línia. Teàlia, descobreix el teu jo oriental.
Gènesi 3.0, al Teatre Romea. Teatre música electrònica. Venda d'entrades a Teleentrada de Caixa Catalunya i taquilles del Teatre Romea.
Dins del Festival Barcelona Grec. Catalunya Ràdio.
D'aquí a 10 minuts arribarem a les 2 del migdia. Moltes consultes, també a través del correu electrònic solucio@catradio.cat. Comentem les que ens han arribat per telèfon. La Cèlia de Barcelona té 69 anys. És una persona esportiva, esportista, fa gimnàstica. Diu, i per conservar la màquina, té una escoliosi, què hauria de fer? Diu, si pot caminar de pressa, que té un problema cap a un cantó, si ha de treballar a l'altre cantó.
Crec que el que hauria de fer és seguir fent el que ha fet. Fer molta gimnàstica, fer molt esport, pot caminar de pressa, pot córrer, pot fer el que pugui, i s'ha de treballar tota la musculatura, no només a d'un costat, sinó als dos costats, que serà la manera d'intentar que aquesta escoliosi, que suposo per l'edat que té, deu ser degenerativa i pot ser que sigui progressiva, no progressi.
No progressi. El treball muscular és molt interessant, no?
Molt important. Agafar tot muscular, agafar potència muscular, és l'única cosa que hi ha en el cos que pot ajudar a l'estructura òssea de la columna.
Fèlix de Tarragona fa 2 anys li va fer una artroscòpia. L'anestèsia li ha produït tota una sèrie de problemes, deia una radiculopatia, i diu que se li està paralitzant la part esquerra, fins i tot l'expressió facial.
Atribuir la sintomatologia actual a la anestèsia regional que li van aplicar per aquesta artroscòpia és una miqueta complexa i delicat, no? Jo crec que no té res a veure. Aquí hi ha un procés diferent, perquè, vull dir, se'n va més enllà del, de la possible zona que pot afectar una anestèsia, no? Una complicació de l'anestèsia. Jo crec que el que t'he de fer és anar amb un neuròleg, ara que és, si no té un problema més, més capdalt, a nivell de la columna cervical o inclús cerebral, perquè clar, si li afecta la cara, evidentment, si realment és veritat això, doncs el neuròleg té de fer un estudi i intentar fer un diagnòstic.
L'Eulàlia, 72 anys, als 20 ja l'havien operat dues vegades, una espina bífida oculta, té punxades des de la panxa fins al, a les cervicals, en fi, és un infern. Quan s'aixeca, pateix...
És un exemple dels que a vegades veiem, de gent que fa 30, 40, 50 anys els van operar, d'espina bífida oculta, en principi no és una malaltia... No és cap malaltia, no té cap indicació quirúrgica ni cap indicació de tractament, perquè normalment no dona cap sintomatologia. El que passa que durant una època pues, se li van atribuir a aquestes espines bífides ocultes una sèrie de símptomes i de causes de malaltia i de trastorns. Inclús deien que els nens es feien pipí al llit per culpa de tenir l'espina bífida oculta, cosa que s'ha demostrat que no és cert. El que és evident és que la van operar, que li van fer, per lo que he entès, una laminectomia descompressiva, que hauria de ser perquè hauríem pensat que hi ha una compressió neurològica, que aquesta laminectomia segurament va acabar provocant una inestabilitat, que per això li van posar aquest empel, li van intentar fer una fixació de la columna, que potser aquesta fixació pot ser, perquè amb els sistemes que es feien, doncs, que en aquella època no està autoconsolidada, que quedi una inestabilitat, pot ser moltes coses. Mm.
La Mercè, no, perdó, la Joana, vostè l'ha intervingut fa 6 mesos, doctor, ens ho comentava, i s'interessava per la seva filla petita, que diu que camina malament, que té mal de coll, hauria de fer una correcció de la seva postura.
Segurament.
I també deia, podria ser que tingués espina bífida? En tot cas, els ha de visitar. No sé, faran les proves pertinents i sabran
què. I donar-li les gràcies per l'agraïment públic que m'ha fet.
Anem a veure que la Mercè de Barcelona ens ha explicat que tenia una hèrnia entre la quarta i la cinquena lumbar, que tenia el sacre fet malbé, que el coxis excessivament corbat, que tenia dolors quan dormia...
És molt difícil certes preguntes que t'estan fent, no?, en directe i contestar d'aquesta manera. Un no es vol equivocar mai, no?, i per no equivocar-se, si no veu les radiografies, no veu la ressonància, no veu el malalt, no li fa una sèrie de preguntes, no l'examina, no pot fer un diagnòstic. Llavors, vull dir, fer un diagnòstic així amb aquesta informació a mi no m'agrada mai.
És com,
tindria d'anar a l'especialista, que el mirés bé.
És el que sí, doctor, que dius que m'he aixecat amb punxades aquí i allà, i què pot ser? Si no es veu...
Està al metge.
I en tot cas, si persisteixi, que el que s'ha de fer és demanar hora i que consultar amb el professional, que és qui millor et pot orientar. La Dolors ha tingut tot un episodi dolentíssim, 7 hèrnies discals, osteoporosi, ha pres un medicament, diu que se li ha necrosat l'os, osteonecrosi, se li ha fet molt bé l'os, el treu-li els queixals.
Un comentari que ha fet aquesta senyora és que tinc 7 hèrnies discals. A veure, això jo crec que és conseqüència de les actuals sistemes d'exploració més moderns que tenim, on es veuen possibles hernies discals, on es veuen possibles desplaçaments discals o empatiments discals o discopaties simplement degudes a vegades a l'edat i que són una cosa natural. I una hernia discal no només és que és un disc o part d'un disc que es desplaci i pugui o no comprimir alguna estructura neurològica, sinó que és la patologia que dona aquesta hernia i la sintomatologia. És dir, segurament a una persona a determinada edat, si li fem una ressonància magnètica, que serà sí, la prova
príncep... Vol dir que si fan la prova diagnòstica puc tenir,
podem tenir moltíssimes,
però si no es manifesten, tranquil.
Exacte. I segur que si a mi em fan una ressonància cervical, per l'edat em toca pues, tenir 2 o 3 hernies discals. I a mi no em dona sintomatologia d'hernia discal.
D'aquí a 5 minuts arribarem a les 2 del migdia. Hem rebut molts correus electrònics. El Lluís pregunta, l'ozonoteràpia va bé per l'hèrnia discal?
L'ozonoteràpia, abans dèiem, quan estàvem a l'aire, que l'esquena era un món molt ampli, molt complex, i on hi ha unes pressions comercials i una sèrie de coses terribles, no? L'ozonoteràpia és una tècnica que fa pocs anys que s'està aplicant a la columna, d'una forma, pocs anys, d'una forma amb molts malalts, no? I la zonoteràpia no cura. El que fa és, actua, en certs casos, en certs malalts, millora el dolor. Millora el dolor perquè actua com un antiinflamatori. Però d'aquí a curar, no. És a dir, millora el dolor ben aplicat, aplicat per professionals que entenguin perfectament bé el problema de l'esquena. Hi ha molta gent que es dedica a esquena i no sap i no entén el global de la problemàtica. L'esquena aplica l'ozonoteràpia d'una forma molt, molt aleatòria i sense uns criteris científics correctes, i d'aquí pues, a vegades la mala premsa que pot tenir l'ozono, però amb mans expertes, pues, amb certs mals hi pot anar bé, no per curar, sinó per millorar el dolor.
La Pilar té problema de cervicals, a la vegada pateix una hèrnia de hiato, que és tota una altra història que afecta, en aquest cas, l'estómac, la boca, que no tanca, que l'obliga a dormir en un llit articulat i elevat. Diu, pot ser perjudicial per les cervicals. Aquí, en tot cas, caldria veure quin coixí té.
S'ha de veure, no? Però si té una posició correcta, una postura correcta, encara que estigui una mica en posició de sedestació per culpa de l'hèrnia de hiato, no té per què provocar-li cap problema.
Tenim molts correus electrònics, en tot cas, si els sembla, els hi podem fer després arribar quatre ratlles en aquestes persones que s'han posat en contacte i ens han dipositat la seva confiança en el programa, com acostumen a fer-ho els oients, i els traslladarem als especialistes que avui ens han estat acompanyant, els doctors Moreta i el doctor Florença, que han estat aquí i que ens han parlat d'aquest complex, complexíssim món de l'esquena. La nostra columna, la que ens sosté, la que ens permet mirar cap amunt a l'horitzó, flexibilitzar-nos, aixecar-nos, alçar-nos i desplaçar-nos amunt i avall. Doctors, moltíssimes gràcies per haver estat aquí. Jo saben, una vegada vaig tenir el pinçament de la paella. Perquè la feia a terra, i a l'hora d'aixecar... No, clar, una paella de 20 i tants, escolti'm, pesa, allò, Déu-n'hi-do. I, vaig quedar... Ho he solucionat. He agafat un paellero amb un tres peus, i llavors les cuino a la meva altura.
Aquesta és la millor solució.
Els agrada la paella, a vostès? Sí.
I sóc, que m'agrada fer-ne també.
Però enviem la recepta, que el dimecres en el concurs del Superchef, les receptes que estem demanant als nostres oients són de paella. Les podeu fer del que us vingui de gust. Per exemple, n'hi ha una que hi posen coliflor i tot, de paella.
Sí,
l'has vista?
Sí, m'he quedat.
Un altre llamàntol, vull dir. Feu-vos arribar l'arròs, la paella que cuineu, i el dimecres el Superchef aclarirà quina és la paella guanyadora, que s'emportarà un dinar, un sopar... Aix, al Mas de Torrent, nen. Al Mas de Torrent. Aquest és el regal pel Superchef.
Aquesta vegada faig
trampa. solucio@catradio.cat. Demà parlarem de si les dones manen diferent que els homes. Fins demà. Si voleu, també podeu participar ja a l'adreça de solucio@catradio.cat. Les dones manen diferent que els homes? Manen millor? Manen pitjor? Teniu com a cap una dona? Ens voleu explicar la vostra experiència? Realment és millor quan una empresa està regida o manada per una dona que no pas per un home? Estils diferents, estil masculí, estil femení. Demà en parlem des d'aquí. Fins demà, bon dia!